Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia. Els morts per coronavirus a Catalunya són gairebé el doble amb el nou recompte de salut. Des de l'inici de la pandèmia, 7.097 persones han mort a Catalunya per coronavirus, segons el nou recompte que fa el Departament de Salut, que inclou les dades de les funeràries. Aquesta xifra pràcticament duplica les que es coneixien fins ara. Amb el nou recompte també augmenten, però, els casos diagnosticats de Covid-19. En les darreres 24 hores n'hi ha hagut 2.870, el dia amb la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia. I el Departament de Salut també estudia com fer el desconfinament sense haver de recórrer a mesures com certificats per acreditar l'estat de salut. Ho descarten en principi per evitar un control massiu de la societat. La consellera Alba Vergés diu que hi estan treballant i que encara no hi ha res decidit, però la intenció és evitar, per raons ètiques, trepitjar els drets de les persones. I el curs escolar acabarà al juny, però les escoles podran obrir el juliol per oferir reforços al Ministeri d'Educació. En un acord amb les comunitats autònomes ha apostat perquè, de cara al final de curs, la promoció dels alumnes sigui la regla general i que les repeticions en siguin l'excepció. Així ho explicava ahir també el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a falta de que es concreti com es farà tot plegat. El govern espanyol, mentrestant, preveu activar a partir del mes de maig l'anomenat ingrés mínim vital que presentarà aquest dijous. Es tracta d'una renda mínima compatible amb altres fonts d'ingressos de les famílies, que arribarà a prop d'un milió de llars, segons va avançar ahir a la tarda el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá. Així es volen combatre els efectes econòmics devastadors de la crisi del coronavirus. Com dèiem, és una renda mínima que es presentarà a dia d'avui. I la crisi generada per la Covid-19 ha causat la destrucció de gairebé 900.000 llocs de treball. Són dades de tot Espanya del mes de març, les dades facilitades pel ministre Escrivá, però també parlen d'una certa recuperació a diferència de la crisi del 2008, sobretot a partir de l'abril. Escrivá ha detallat que el 70% dels contractes que s'han perdut són temporals i que la crisi del coronavirus ha afectat més els treballadors del règim general que els autònoms. I en plana religiosa, en una audiència sobre la benaurança de la pau, el papa diu que no hi ha reconciliació sense disposició a donar la vida i que assolir-la, afegeix Francesc, és fruit de la gràcia de Crist, no de les pròpies capacitats. Més informació d'aquí una hora quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
La situació actual no ens deixa fer tots els directes que voldríem, però com que no volem que et perdis cap dels teus espais predilectes, aquí tens la repetició de Plusvàlua Dones. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya amb temàtica de dona per tota la societat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social millori. Cada dijous a les 9 del matí, aquí, a Ràdio Estel. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt, moltíssim, a tots i a totes, la nostra gran xacra social, que hem de lluitar, que hem de detectar i que hem de prevenir. Importantíssim, com prevenim, com detectem la violència de gènere, la violència masclista. Avui parlarem de violència amb Cira Vilardell. Cira Vilardell és la directora general de la Fundació Sur. Bon dia, molt benvinguda, Cira.
Bon dia, moltes gràcies per tornar-me a convidar.
Doncs sí, perquè sempre ets un personatge clau, una persona realment clau des de la Fundació Sur, la gran feina que feu, i rebem moltes trucades demanant consells i que seguim fent aquesta tasca amb vosaltres.
Perfecte, esperem continuar ajudant d'aquesta mateixa manera, doncs.
I tant que sí. També ens acompanya Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i experta de l'Observatori Europeu sobre Violències Masclistes. Bon dia, molt benvinguda, Neus.
Molt bon dia, Mireia.
És realment una sort per tots tenir avui amb nosaltres a la Neus, perquè aquest programa l'hem tingut que gravar uns dies abans, de forma excepcional, perquè la Neus, avui, dijous, està a Brussel·les, a la trobada de l'Observatori Europeu sobre Violències Masclistes, precisament. Per aquest motiu, hem gravat el programa uns dies abans. Ens acompanya també Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení i membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya. Bon dia, Olga.
Bon dia a totes.
I Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem. Cira, la primera pregunta. Què és la violència? Sabem que al llarg d'aquests 4 anys del Plusvàlua Dones n'hem parlat diverses vegades, però cada vegada està seguint-nos, escoltant-nos més gent. I a vegades no saben ben bé quin és el límit, què és quan no és. Què és realment violència, Cira?
Violència incorpora molts termes, eh? Quan ens centrem en violència masclista, el que diríem inicialment és que són tots aquells actes que suposen una vulneració de drets o un dany adreçat a les dones, no, per un motiu de gènere. Eh? És un dany que pot ser un dany físic, psicològic, emocional, però que en definitiva hi ha una vulneració dels drets de les dones pel fet de ser dones. Això seria, d'una manera molt resumida i molt àmplia, el que entendríem per violència. Eh? Aquí, com sempre hem anat parlant al llarg dels diversos programes en els que he compartit amb vosaltres, hi ha moltes tipologies de violències
i
hem de
parlarem.
Descriure molt bé que no tot, no, s'entén de la mateixa manera, sinó que la violència es pot donar de moltes formes possibles. Hi ha moltes cares de la violència, moltes d'elles invisibles. Per tant, aquí hi ha molts matisos, no, que fan que la descripció sigui molt més àmplia i molt més profunda en cada cas. Però, en tot cas, sempre hi ha un origen que suposa un dany, un perjudici, una vulneració de drets, i sempre està motivada, doncs, pel que dèiem, d'aquesta situació d'abús o de poder, no, d'aquesta desigualtat estructural entre homes i dones.
És el mateix, que ja sabem que no, però perquè entenguem i aprenguem ben bé la diferència. Violència de gènere, que violència masclista?
Clar, quan parlem de violència de gènere és el marc, no, en el qual es donen les violències masclistes, per dir-ho d'alguna manera. No? Violència de gènere forma part, nosaltres formem part d'un sistema, no, en el que l'estructura en si mateix ja genera desigualtat entre homes i dones. Per això sempre marquem que la violència de gènere és el marc en el qual es donen aquestes violències masclistes que són bàsicament adreçades a dones. No, no és el mateix el número de casos, no, de dones que pateixen, no, aquesta vulneració, perquè formem part d'aquest sistema patriarcal, androcèntric, no?, que per si mateix ja genera moltes desigualtats i aquestes desigualtats comporten diferents violències masclistes, no? Però realment partim d'un marc estructural de desigualtat que per això, doncs, entenem que el marc ha de ser violència de gènere.
De gènere. I dins de violència de gènere és on trobem violència masclista. Quins tipus hi ha de violències masclistes?
Clar, tipus n'hi ha molts, és a dir, podem trobar els que coneixem així més de forma de categoritzar més general, podem trobar la violència més física, no?, que és la més visible, la que nosaltres veiem més, la que és mediàtica, no?, la que ràpidament es detecta, però hi ha moltes violències, com dèiem, no?, que són molt més invisibles, que són de vegades, no?, petites actituds, petites maneres de comportar-se, que no deixen de ser també violències, que al final poden acabar generant, no?, amb violències majors, no? Hi ha violències que depèn de l'àmbit on es donen, doncs també són d'una o d'una altra manera. Trobem violències en l'àmbit laboral, violències en l'àmbit, no, d'oci, entorns d'oci, les violències sexuals, sempre en funció de l'àmbit on es donen, de l'entorn, i el que realment determina, no, qui és el que rep aquesta violència, pot ser una violència o una altra. Però, com diem, les més visibles són les físiques, però després hi ha molts altres indicis que ens porten a pensar que també hauríem de tenir l'alerta activada, clar, no, per dir-ho d'alguna manera.
Aleshores, perquè tinguem l'alerta activada, tots ràpidament sabem quan es tracta d'una violència sexual, quan es tracta d'una violència física, però la violència psicològica, que és tan difícil de detectar, com ho fem? O la violència econòmica, que realment aquesta és invisible. Com fem per detectar-ho, Cira?
Clar, la detecció és a molts nivells, també, no? Hi ha, per això també hi ha molts professionals, no?, que estan treballant dia a dia, no?, en l'atenció, en donar suport, no?, a qualsevol persona que detecti, no?, que està patint una situació de discriminació, d'agressió, no?, en el cas una agressió sexual. Hi ha molts professionals que estan pendents i que donen suport i que sensibilitzen molt, no?, a la ciutadania en general, no només a les persones que pateixen aquestes agressions, no?, sinó a la ciutadania general, per tenir moltes eines de detecció. Però jo diria que en qualsevol cas és sempre quan hi ha una situació de discriminació, de maltractament, entès no un maltractament només físic, sinó quan hi ha una situació de greuge, de discriminació, de vulneració de dret, hem d'activar aquesta alerta, no? Perquè realment aquí hi pot haver un indici que vagi a situacions de més complicació.
Clar, com s'activa? Ens deies que hi ha moltes persones treballant-hi, però el dia que una persona es troba amb els seus drets vulnerats, es troba sent víctima, diguem-ho així, perquè és així de clar, es troba sent víctima d'aquesta violència, potser aquesta persona no sap on anar, no sap on recórrer. I qui detecta allò?
Clar. El primer pas, jo crec que és la identificació. I de vegades aquí el principal acompanyament que es fa amb aquestes persones és que puguin identificar que estan vivint una situació de vulneració de drets. Això també ho hem parlat moltes vegades. Moltes vegades es van donant situacions de violència en diferent nivell, no tot té per què ser un nivell de violència física, però sí que hi ha moltes situacions de violència que la primera part és identificar-la. I la mateixa víctima moltes vegades no identifica que està sent víctima d'una situació de violència. Per tant, aquí hi ha tot un procés d'acompanyament, no?, que també de vegades passa per les persones més properes, per les persones de l'entorn més immediat, que tenen, a lo millor, no?, més capacitat de ser objectives en aquesta situació i poden detectar situacions i veure com anar acompanyant aquesta persona perquè pugui identificar. Després hi ha tot un suport professional, que també doncs hi ha en telèfons en els que es pot trucar sense que quedi identificada la trucada, hi ha tot un seguit de recursos professionals, d'entitats que ens dediquem precisament a això, que poden donar suport a aquesta persona. Però, com dic, sempre hi ha d'haver un primer pas d'identificar i de que la persona detecti que necessite una ajuda, un acompanyament, un suport. I de vegades aquest és el pas més complicat, arribar a identificar aquesta situació de violència viscuda.
I aquest pas, com el fem? O com ajudem aquells que detectem a fer-ho? Perquè, per exemple, no sé si recordaràs, l'any passat una de les moltes trucades d'ajuda que vam rebre, una d'elles era la d'un pare que ell considerava, creia, que la seva filla era víctima de maltractament psicològic. Clar, ens va estar explicant el que ell veia i deia, com ho faig per ajudar-la? Com faig per dir-li que això es tracta? Aleshores, nosaltres, doncs, en aquest oient, en aquest pare, el vam reenviar cap a la vostra fundació, que us truqués, que es posés en contacte.
Clar, i a més, moltes entitats i molts professionals fan acompanyament a aquestes persones que dèiem, de l'entorn més immediat, per donar eines, per saber també com acompanyar, com d'alguna manera intentar que la persona arribi a identificar la situació que està vivint sense que visqui, no?, una culpabilització. Totes aquestes eines també els professionals les poden donar a aquestes persones que són d'un entorn més immediat o més proper a la víctima, a la suposada víctima. Per tant, això, jo crec que aquí també hi ha una feina molt integral que evidentment quan ja hi ha un dany s'ha de reparar d'alguna manera, però hi ha molta feina de sensibilització, d'educació, de poder treballar de la mà des de les escoles, des dels professionals, des dels medis de comunicació, per donar molta informació, moltíssima. Jo crec que amb això hem avançat molt, que també ara tenim molta informació i molt més a l'abast i molt més visible que abans, però això és imprescindible, que també des de les escoles doncs, incorporin totes aquestes temàtiques com a part de la seva, del seu currículum educatiu, no?
Has
també
tocat un tema...
Els professionals es formin perquè tinguin les eines per saber també quina informació, com han d'acompanyar, com han de sensibilitzar no? les persones a les que tenen. És un procés molt integral i molt global. És veritat que nosaltres actuem quan tenim la situació, no? Ja com molt evident, i quan ja s'ha fet un mal molt gran, però hi ha molta feina prèvia, moltíssima, que l'hem d'anar fent el dia a dia, precisament per això, per evitar arribar a aquestes situacions. No? I aquesta jo crec que és una feina clau que l'hem de prioritzar i que ha d'estar a l'abast de tothom, a tothom, a qualsevol agent que pugui d'alguna manera incidir a que aquestes coses es vagin transformant.
Clar, has tocat el que diríem la mare dels ous, i perdoneu l'expressió, però és així de clar, que és la prevenció. Aquí és on havíem d'arribar, la prevenció. Com fer-la, des d'on fer-la, des dels col·legis. S'arriba des dels col·legis, des dels mitjans de comunicacions. Tu consideres que hem avançat molt, és cert,
sí.
Hem avançat. Els col·legis, què és el que han de fer? Hi ha amb ensenyament algun conveni? Hi ha alguna cosa? O són aquelles escoles que volen i venen a demanar-vos? O aquells oients que vulguin que els col·legis on van els seus fills ho han de sol·licitar? Com funciona?
Hi ha iniciatives molt interessants del departament que també ha posat en marxa un pla formatiu no? per l'equip de docents, perquè tinguin precisament el que dèiem, moltes eines, puguin tenir una formació i tinguin eines per saber com abordar, com detectar sobretot i com abordar també diferents casos que es puguin trobar en el seu dia a dia, però també moltes eines adreçades a pares i mares, moltes eines adreçades al propi alumnat.
Clar,
no?
És que això és bàsic perquè no es tracta només de prevenir aquella persona que pot ser víctima, sinó també els possibles agressors,
i siguin homes o dones,
perquè aquí hem d'anar molt més enllà, i temes de bullying, i etcètera.
Exacte.
O sigui, la violència, totalment violència zero, això
totalment.
Està claríssim.
Mm-hmm. Amb això ja dic, hi ha iniciatives interessants, el Departament d'Educació està treballant molt en aquesta línia, en som coneixedores i a més estem col·laborant per poder fer aquest pla, ja dic, també molt, molt integral de formació perquè tothom tingui les eines per poder detectar i el propi alumnat, com dèiem, també sigui capaç no, d'identificar quan a un company o una companya doncs, se l'està tractant d'una manera que no se l'ha de tractar, quan pot haver-hi una possible situació d'agressió, quins són els canals no, per poder demanar suport i acompanyament, i en aquest sentit hi ha iniciatives que van en aquesta línia. Sempre millor que n'hi hagi més i que cada vegada anem avançant en aquest sentit. Però jo crec que estem avançant i que cada vegada hi ha més sensibilització i falta doncs, això, incorporar-ho d'una manera molt transversal a tots nivells, des d'educació, des de qualsevol professional que estigui atenent directament a persones. També hi ha interessants iniciatives, per exemple, el SOC ha fet també una formació molt interessant a les tècniques que estan atenent el dia a dia amb temes de violència. És a dir, que tot això va ajudant a que qualsevol persona tingui cada vegada més eines per poder identificar i detectar ràpidament el que dèiem, com ho fem? Doncs això, amb formació, amb informació, amb molta sensibilització, amb professionals que puguin ajudar no? a donar i a determinar quines són les eines bàsiques per poder detectar aquestes situacions i conèixer molt bé el circuit no? a l'hora de poder demanar també suport i acompanyament en els casos que s'identifiquin.
Clar, fins i tot també moltes vegades els propis metges, que són els primers que detecten algun tipus d'anomalia en una persona, els metges del cap, no? El dia a dia veuen
qualsevol
que aquesta persona i ho han de derivar. Per això també cal aquesta formació.
Sí, jo diria que formació hauria de ser transversal a tothom i que tothom ja tingués molt incorporat, que això és un... Bueno, malauradament, no? Ens afecta a tothom, per tant, tothom hauríem de tenir molt clar quines són les principals eines per poder detectar, sobretot, que ja dic que és el primer pas i és de vegades el més complicat, i un cop detectat, quin és el recorregut que cal fer per poder abordar aquesta situació i que no vagi a més.
A més, és cert que cada vegada el tema de la dona està més damunt de la taula, hem avançat molt, i més aquests darrers anys, des del 2018 al 8M, vull dir, aquí hi ha un abans i un després, indubtablement estem davant de la quarta onada.
Sí.
Però hi ha una dada molt curiosa, Cira, que és que la violència de gènere entre els menors, entre els adolescents, està pujant moltíssim.
Moltíssim. Cert.
Aleshores, com ho casem, com s'ajunten aquestes dues idees de que estem en els moments de més informació, uh-huh. en els moments que... I ens trobem en aquesta situació?
És cert. És veritat que quan parlem d'aquestes noves onades, el que sí que veiem és que hi ha molta consciència, no?, social. De fet, ho hem vist, els últims 8 de març, no?, han sortit realment molta gent. Hi ha molta sensibilització, però això no és sinònim, no?, de que realment hi hagi una aplicació, de vegades, al dia a dia, no?, d'aquestes coses. Llavors, aquí hem de veure, que també hi ha una feina a fer, que també ho hem comentat alguna vegada, amb tota aquella aplicació de la llei que faci que realment es puguin també regular certes situacions. No? Tenim una llei molt pionera, però és una llei que s'ha d'aplicar, i que s'ha d'aplicar, i ha d'haver un seguiment, i que tot això també ha de donar passes endavant.
Indubtablement,
no?
És una llei que s'ha d'estendre perquè no s'està estenent a la seva immensitat quan tenim una llei, com tu deies, francament, fantàstica. Anna Plans, Olga Ortiz, Neus Pociello... Com veiem el tema, Anna, des de la teva perspectiva? Pots començar?
Sí, és que estic absolutament d'acord amb el que deia, que identificar és la clau. També és cert que, doncs, com ara tu deies, que les manifestacions, i és cert, no?, que cada vegada doncs, hi ha més sensibilització, però hi ha una contradicció quan veus doncs, realment el que passa entre els menors. No? De fet, un de cada 5 joves entre 15 i 29 anys consideren acceptable, inclús inevitable, el control abusiu per part de les seves parelles. Clar, que siguin capaces de detectar això és molt important, perquè la realitat, no, la realitat és aquesta. No? I també he parlat amb moltes noies quan vaig als instituts i els hi pregunto, no? Ostres, vas anar a la manifestació, quines van ser les seves motivacions, i no saben aprofundir. Realment no ho saben, no?
Per tant, aquesta informació no està arribant realment a lloc, Anna?
Perquè, a més, hi ha una contradicció, sí que és cert que anem avançant, però, clar, quan surts al carrer, quan obres la televisió, quan escoltes les cançons, quan veus els models que segueixen, són models, doncs, molt hipersexualitzats. Vull dir, són uns estereotips que ara han agafat les noies, però, ojo, que també els nois. I, clar, tot això minva l'autoestima. I si minva l'autoestima, aleshores tens més tendència a tenir a escollir parelles i amistats tòxiques.
Olga, podríem, pregunto, que es tracta en realitat d'un tema de pressupostos? Perquè aquí la Cira Vilardell ens està demanant que hi hagi més formació, que hi hagi formació als mestres, a tots els llocs on ens ha dit, i a totes les escales, però clar, per aquest tema calen diners, cal un pressupost. I tu has viscut, igual que jo i la resta de membres del programa, com ens han ensenyat jutges de tot el que és el cinturó de Barcelona, les demandes que estan enviant les noies de WhatsApps de tot el que els estan fent.
Bueno, realment, a part d'un tema de pressupost, també és un tema de que les persones que s'encarreguen de dotar aquests pressupostos parlin amb fundacions, com les que tenim aquí, amb representants de fundacions. Per què? Perquè arribar als adolescents no és arribar a través de missatges publicitaris, és arribar a aquests millennials a través d'aquesta generació digital. Per tant, aquestes idees, aquestes formes d'arribar als joves requereixen de que les persones que tenen responsabilitat política es puguin rodejar d'altres persones fora dels seus departaments, que els hi puguin explicar com funciona això dels joves i per què no està arribant el missatge. Perquè després, fer un minut de silenci està molt bé, però aquest minut de silenci ha d'estar dotat d'una prevenció.
Per exemple, ens estàs dient que les persones que estiguin en governs, que han de decidir pressupostos, etc.,
sí,
han de tenir al seu costat persones com la Neus Pociello, que és experta a nivell europeu sobre violències masclistes, o com Cira Vilardell. Ens estàs dient això?
Us estic dient això bàsicament perquè si aquestes persones que estan al carrer i trepitjant la realitat no informen a les persones que tenen responsabilitat política, falta una connexió. els diners no ho salven tot si no escoltem els altres.
Neus. I un apunt més, perquè aquesta connexió també la fem a vegades una miqueta com aquell minut de silenci, que aquesta connexió, que és la participació, també la fem en aquells espais pues, perquè toca, perquè allà ho diu la llei, i convidem a les entitats, preguntem, però després quin procés fem amb totes les aportacions de les entitats, no? Per tant, sí que realment, totalment d'acord, que ens cal teixir una aliança ferma per poder donar resposta i per poder construir conjuntament cadascuna des del nostre rol, des del nostre paper, perquè el paper doncs, de les entitats és el d'estar en contacte directament amb les dones i el poder portar aquesta realitat, com dius, i el paper i la responsabilitat dels titulars, que dic jo de responsabilitats, és a dir, de l'administració, no només és escoltar-nos, sinó posar en marxa l'engranatge per fer-ho efectiu. No? Em fèieu reflexionar no, en tota la part dels estereotips, no? De com realment, evidentment ens fa falta formació, però aquesta formació no només és una formació doncs, de contextual, no? O sigui, no només de definició, sinó que ens permeti no, transformar aquells estereotips que ens està determinant aquesta societat patriarcal, no? Que ens fa pensar, o sigui, que ens fa actuar sempre des d'aquesta relació de poder en el qual doncs, la dona ocupa aquesta part doncs, més de submissió o aquest rol doncs, bueno, de cuidadora, però més de silenci, sense un rol de poder. No? I em venia tot això al cap i pensava, és veritat, vull dir, tenim aquesta realitat amb els i les joves, però jo volia compartir que a nivell europeu és que el 47% de la ciutadania, i això és una dada del 2018, vull dir, força recent de l'Eurobaròmetre, el 47% de la ciutadania continua pensant que el rol principal d'una dona és cuidar de la família i que el rol principal d'un home és portar diners a casa. Així tal qual, ho preguntaven. El rol d'un home és portar diners a casa.
Aquesta dada és francament preocupant. Un 47% a nivell europeu considera que el rol de la dona és la cura de la família.
Exactament.
Cira, tenim molt a avançar, eh?
Moltíssim.
Eurobaròmetre.
Això són aquelles coses que dèiem, que de fet tothom, jo crec que si demanes a la major part de la ciutadania, no?, si està d'acord, no?, en fer algun tipus d'acció en contra de la violència, tothom et dirà que sí. Hi ha molta conscienciació, que dèiem, i molta sensibilització, però després, no?, quan mirem el dia a dia, no?, les pràctiques, no?, que reproduïm, no?, els estereotips, no?, que estem perpetuant, ens trobem amb aquestes coses, no?, que realment encara continuem perpetuant rols molt d'aquesta desigualtat d'homes i dones. Per tant, això és preocupant. Evidentment, molta feina, moltíssima feina a fer en aquest sentit.
A mi el que m'agradaria dir ràpid és les dones que us sentiu en qualsevol moment en una situació de violència de gènere, a part d'aquestes crítiques que hem formulat i s'han de formular, hi ha un sistema que funciona. És a dir, tenim els jutjats de violència sobre la mujer.
Què han de fer?
Han d'anar a denunciar a qualsevol dels circuits que tenim actius. L'Ajuntament, serveis socials. Serveis socials et deriva al CIR, Servei d'Intervenció i Recursos per a les Dones. CIE, Servei Integral. No cal que us en recordeu dels noms. Serveis socials i us derivaran.
Si ho busqueu per internet us sortirà i si truqueu al número de telèfon és completament gratuït i no us podran rastrejar.
Mossos també tenen un servei especialitzat per dones i, a més, advocats d'ofici. Els advocats d'ofici hi ha servei especialitzat per dones.
I lligant una miqueta tota aquesta part que ens comentava la Cira de l'entorn. Part de la transformació que hem fet és que la violència masclista ha anat caminant fora de l'esfera privada. Totes aquestes persones, jo faria aquesta crida també, em sumo a la crida que estem fent totes les companyes i diria aquest entorn, que vegin que no és un tema de parella, no és un tema privat, és un tema social, és un tema que totes i tots hi podem fer alguna cosa, que quasi sempre no sabem com fer-nos-ho. I com que no sabem com fer-nos, totes aquestes dades i tots aquests contactes que ens ha facilitat la Olga, els podem fer servir també com a persones de l'entorn per ajudar doncs, a la persona que està patint aquesta situació.
Doncs fins aquí aquesta crida, aquest tema social. Si sentiu un veí, si sentiu un company a la feina, sobretot, truqueu als números de telèfon. I el més important, de la violència se'n pot sortir. Doncs fins aquí el Plusvàlua a Dones d'avui. Ens retrobem dijous vinent a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies, Cira Vilardell, de la Fundació Surt.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Neus Pociello, Fundació Aroa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé per Brussel·les, que ja veiem que tenim feina amb aquestes dades. Anna Plans, presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals i Consumidors.
Moltes gràcies.
I Olga Ortiz, advocada, moltes gràcies.
A tu, Mireia, i a totes.
Doncs, feliç i productiva setmana. Fins la setmana vinent.
Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses i Multiòptiques Empúria Brava.